El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10 del matí amb Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol. Una arribada del Papa que serà a 1:15, que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, coincidirà també amb les protestes dels docents que criden a col·lapsar, en aquest cas, al centre de Barcelona. I una arribada aquesta tarda, que serà a l'Estadi Olímpic, que seguirem també en una programació especial a Catalunya Ràdio, una tarda del Francesc Garriga, que allargarà fins ben bé a les 12, amb l'Agnès Marquès, per explicar en tot detall el que vagi passant en aquest acte a Montjuïc. I hi ha una persona que és el cap de la Brigada de Seguretat i Protecció de la Policia Nacional, és inspector en cap, que és el José Ruz Linde. José Ruz, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Que seràs un dels responsables de que tot això passi amb molta seguretat.
Sí, això esperem. Sí, hem de tenir en compte que és un repte de seguretat molt, molt important i que el nivell de coordinació amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana ha de ser màxim perquè tot surti bé i gaudim de la visita del Papa.
Us encarregueu sobretot de controlar el Papa Mòbil.
Sí, una de les missions que tenim dintre del gran dispositiu que marca Policia Nacional des de Madrid és la seguretat del Papa Mòbil i d'un carrito de golf que farà servir també per moure's a Montserrat.
Com de segur és el Papa Mòbil? Perquè clar, quan el veus allà dalt que es va movent, penses, això, clar, quina velocitat pot anar, per exemple?
Doncs és molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el Papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però, bueno, el cotxe és molt segur, com podràs comprendre.
Aleshores, vosaltres rebreu el Papa ja al peu de l'avió?
Sí.
I l'acompanyareu a tot el seguici, de punt a punt?
Sí, nosaltres no es deixem, perquè la càpsula més propera, a més de la Policia Vaticana, la comporta Policia Nacional, el segon cercle també, i aquí a Catalunya, doncs, Mossos d'Esquadra, com és normal, tota la seguretat de les carrers, de les vies, ho faran ells amb coordinació amb Guàrdia Urbana.
Quanta gent hi ha al voltant del Papa? Quin equip de seguretat portarà?
Doncs no t'ho puc dir exactament, perquè clar, el número, si veus les imatges de Madrid, té una càpsula molt gran, però la més propera jo crec que no ha de passar de 10 persones, però tenen en compte que aquesta càpsula més propera ho forma la Policia Vaticana, la Guàrdia Vaticana. Uh-huh. Darrere d'això, o després d'això, hi ha un munt de gent, aquí a Catalunya i a Madrid, que conforma tots els organismes de seguretat més allunyats del moviment del Papa.
I entenc que no només a nivell terrestre, això, és a dir, també a nivell aeri, per exemple, subterrani.
Subterrani, aeri, alçades a tots els llocs on estarà el Papa per donar la seguretat. Tema drons, tema helicòpter, tema subsol, tot això està mirat i ben mirat perquè tot el recorregut del Papa sigui segur.
Hi ha molts criteris diferents, diguéssim, amb el Vaticà, amb la Policia Vaticana?
Perdona, hi ha molts?
Criteris. És a dir, si a l'hora de la seguretat, a l'hora de plantejar la seguretat, teniu plantejaments diferents.
No. El plantejament és no només tenir seguretat amb el Papa, com és normal, sinó també la ciutadania. Tenint en compte que hi ha una molta aglomeració de persones i estem d'acord. La seguretat té una definició molt clara, que és tenir el màxim de rigor a fer la seguretat del Papa. I hi ha intercanvi d'opinions, però normalment s'arriba a un acord i el que volem tots és que tot sigui bé, tot surti bé i com t'he dit abans, gaudint de la visita del Papa amb la màxima de seguretat. No hi ha diferència de criteris. La seguretat és seguretat. No existeix al 100%, però ens apropem.
José Ruz Lindes, inspector en cap i cap de la Brigada de Seguretat i Protecció de la Policia Nacional. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vostès.
Que vagi bé.
Bon dia.
El Papa Mòbil, doncs, és aquest cotxe en el qual veurem el Papa també circular per Barcelona. Ja el vam veure en el seu moment, un altre Papa en aquest cas. Doncs aquesta serà una de les imatges també del dia. Pere, què rius?
Sí, no, que la figura, diguem, del Papa Mòbil sempre és com curiosa, no? Que,
home!
I tothom allà al voltant... És, vist des de fora, és una cosa que els que no som, diguem, d'aquest món, és verdaderament extravagant i incomprensible. Alhora, hi ha una gent que molt legítimament, diguem, doncs té una fe i que és un moment tan especial i que, per tant, cal respectar. Però vull dir, els que no som d'aquest món, és una extravagància total.
Bueno, sí, Kennedy...
A la pel·lícula Michael Jackson hi ha una escena semblant que s'enfila amb un cotxe al mig de Times Square i tothom l'idolatra.
És que està obsessionada,
l'Anna. És molt bona, la pel·lícula.
Però si Kennedy haguera portat el papamòbil, doncs, escolta, la història hauria anat d'una altra manera.
O no.
O sí.
Ja t'explicaré jo com va anar.
Ai.
I si Carrera Blanco,
sí que
si Carrera Blanco hagués anat amb papa mòbil...
Home, doncs pues mire, hauria volat en helicòpter. En lloc de fer el tanc.
Mentre hagués volat, suposo que la història no hauria canviat. O sí. Tanquem l'Àgora avui amb Sara González, Anna Grau, Pere Rossinyol i Vicenç Sánchez. Però abans, Marisa Gil, pel Forada, bon dia.
Bon dia.
Avancem més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, temps per a l'economia amb el professor de la Columbia, Xavier Salamartín. Centrats en les múltiples derivades econòmiques que comporta la guerra a l'Iran, des de la desaparició a finals de mes de la rebaixa fiscal dels carburants fins a la possible aprovació demà d'una pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu.
Després parlarem del fenomen dels festivals musicals d'estiu. A Catalunya se'n celebren desenes en poc més de 3 mesos. Entrevistarem Juli Guiu, director dels festivals de Cap Roig, de les Nits de Pedralbes i el Summerfest, i amb Oriol Aguilar, que només dirigeix el Festival Castell de Peralada.
A partir de les 11 parlarem de sèries i televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porras, i avui entrevistarem Elvira Moral, que és la protagonista de la docusèrie Abandonados. L'any 1984, quan l'Elvira tenia 4 anys, la van abandonar juntament amb els seus germans de 2 i 6 anys a l'estació de França de Barcelona. Parlarem també amb la guionista d'aquesta sèrie, l'Anna Putzi.
I a partir de les 12 seguirem en directe des de l'aeroport del Prat l'arribada del Papa a Catalunya i comentarem la seva estada amb Pau Llonc, Joan Foguet, Montserrat Nebrera i Mercè Soler, coordinadora de la taula apunta, Joan. Bueno, aquesta taula d'interculturalitat i migracions del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Però abans que han dit els altres, Gerard Jubany, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què?
Doncs mira, que tots plegats estem amarats de religiositat aquests dies i cristiandat i catolicisme i totes aquestes coses. Tant és així que en Ricard Ostrell s'ha canviat el nom aquests dies i ha passat a dir-se Montserrat.
A Catalunya, que serà demà quan el papa visitarà finalment Montserrat. Pol Foradada, bon dia.
Sí, Montserrat, bon dia.
Com?
Pol Foradada, bon dia.
Sí, Montserrat, bon dia, on Lleó 14 ja hi va
Ricard,
ser el...
Ricard Montserrat.
Soy artista de revista.
És que està clar en fons el missatge del papa Lleó, sobretot des que ahir va fer el discurs al Congrés dels Diputats, un discurs aplaudit per gairebé tots els diputats, motiu pel qual pots arribar a pensar, hosti, això és possible, que agradés a tothom. Però clar, escoltes aquest matí en Los Santos i l'Herrera i sents l'entusiasme amb què parlaven del discurs del papa i clar, se't posa la mosca darrere l'orella. Aquest és l'Herrera, parlant gairebé de miracle.
El papa ayer anduvo en el Congreso de los Diputados y fue memorable. Memorable, porque hizo un discurso bien armado, un discurso sólido, un discurso tremendo, si quieren ustedes. Dio altura el evidente barniz de líder espiritual. Habló como político, pero el suyo no fue un discurso político. Fue un discurso, una lección de altura moral. Pero tampoco fue una homilía. Lo cual permitió un pequeño milagro, ¿no? De que la práctica totalidad del hemiciclo aplaudiese al Papa durante 7 minutos después de sus palabras.
Estás entusiasmat, pero en Los Santos, encara més.
Temíamos lo peor, yo me temía lo peor en el discurso del Papa en el Parlamento. Bueno, pues ha sido exactamente lo contrario de lo que al menos yo personalmente temía. Ayer el Papa hizo un discurso verdaderamente extraordinario y además nada woke, nada que ver con su primer discurso sobre eso de la academia, de traductores de Toledo y todas esas gansadas. Pero es, no. O sea, León XIV hizo un discurso sensacional. La verdad es que todas las referencias que hizo el Papa a España, a la tradición católica de España, estuvieron muy bien traídas. El discurso estaba muy trabajado, el más sólido con diferencia que hemos escuchado muchos años.
Imagina't. I tots dos, tant l'Herrera com en Los Santos, han tingut un comentari per l'episodi en què Míriam Nogueras li va demanar al papa que parlés en català. Té dos nous sobrenoms, la diputada Nogueras. A veure si els detecteu.
La tiburona, tres filas de dientes, Nogueras, agarró el Papa y le dijo que ella, en inglés, que ella era catalana como Gaudí, que hablara en catalán y el respeto a las lenguas, que respeto tienen ellos por los que hablan español.
Y luego están nuestros queridos indepes, que ayer no desaprovecharon la ocasión de dar la nota y quedar como los cretinos que son. Algo de catetos, sí. Oye, pasaba el Papa y ahí estaba Lady Dientes Miriam Nogueras, que le coge con las dos manos el brazo diciendo: no te vas a mover de aquí.
I a les xarxes, Joel, què diuen?
Doncs mira, comencem amb un simpàtic error de protocol. Partit amistós de preparació pel Mundial entre Argentina i Hondures a un estadi de Texas. Abans de començar el partit, primer sona l'himne d'Hondures, tot normal, i després, quan ha de sonar el d'Argentina, el que sona és la cúmbia Bombón Asesino del grup Las Palmeras.
El himno nacional argentino.
Venga, vas a mí.
Parece que era raro, ¿no? Metió al Bombón Asesino.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Los Palmeras.
Parame la música, metí el otro track.
Sí, sí, sí.
Ara sí, han metido el otro track. Sembla que no estan gaire preparats, Ricard, els Estats Units per rebre el Mundial i tots aquests països que no saben ni on són. Com sí que ho estava, i molt, el Santiago Bernabéu per rebre el Papa. Un xou espectacular, Ricard, que musicalment va tocar al cel, mai més ben dit, amb l'actuació del raper i cantant Guille Proof. I el seu hit, Tengo un Papa que se llama León.
Dices santo.
Si
te digo Virgen, tú me dices
María. María. Ah, León. Ja està, ja se us ha enganxat.
Com es diu, el raper?
Es diu Guilleprof o Guilleprof. Guilleprof. No, no sé. Bueno. Un moment estel·lar, però no l'únic al Bernabéu, perquè Manolo Lama i Paco González, de la COPE, li tenien preparat al Papa una narració dels èxits de l'Església Catòlica com si fossin gols del Real Madrid.
Que la Iglesia que camina en Madrid está en el césped todos los días.
Allá el balón, primer ataque. Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se siente totalmente derrotado, pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
Asistencia perfecta contra la soledad.
Gol, 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 gol.
Atención, que hay presión arriba. Joven que llega buscando a Dios, pero no sabe por dónde empezar.
Y aparece el equipo de la parroquia. Catequistas, monitores, sacerdotes.
Le escuchan, le acompañan, caminan con él. ¡Qué jugada de iglesia, Manolo! Manolo, ¿cómo se nota que aquí no hay estrellas individuales?
¡Madrid, Madrid, Madrid, Madrid!
Bé, llàstima és que quan veus aquells gols...
Efectivament, efectivament. Un moment d'autèntica comunió entre catolicisme i madridisme que ja venia motivat per la publicació a les xarxes oficials del Real Madrid d'aquell tall off the record del Lleó 14 admetent en un avió que, efectivament, el Papa és del Real Madrid.
Good, so we're going to Spain. The big question is Real Madrid or Barça?
In that one, that's easy. When I say it, the folks for all teams... Free versus
first. All right.
No sé si us heu fixat, però diu el Papa que és de tots els equips, però que el prebost és del Real Madrid. Això és cert, però el problema és que el vídeo que va publicar el Madrid estava tallat i avui hem sabut que just després de dir el Real Madrid va dir And the Atlético.
Like...
Èxode 20:16. No donaràs fals testimoni. És el novè manament de Déu.
Doncs gràcies, Joel, i gràcies també a Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Que vagi molt bé el dia i els dies que us venen per davant.
Igualment.
Adeu. No passegeu gaire per Barcelona,
No podrem.
No podreu.
Si Déu vol.
Una pausa i Xavier Sala i Martín. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. 1518. Dels 1.557 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Fernando Hotner Ribas, de Sant Antoni de Portmany, a l'illa d'Eivissa. I avui també ens heu dit avises, copsis o sentis.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a BBVA.es.
Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La crisi de l'Orient Mitjà ha costat fins ara 62.000 milions a la Unió Europea. Quan semblava que les negociacions entre Washington i Teheran anaven encarrilades, diumenge, Iran i Israel van trencar l'alto el foc amb atacs creuats. El preu del cru torna a enfilar-se i Europa ha de decidir aquesta setmana si apuja els tipus d'interès. Aquesta hora al matí analitzarem tot plegat amb l'economista i professor de la Universitat de Columbia, el catedràtic Xavier Sala i Martín. Professor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com
gràcies per acompanyar-nos. Bé, distrets amb això del Papa. No sé si ho seguirà amb atenció o no.
No. Seguit, no.
No. Però li interessa la visita del Papa o creu que no. Més enllà... No.
No. M'interessa el papa, però aquest, quan el papa fa turisme no m'interessa, no.
Visitarà Montserrat, anirà en aquest cas a la parròquia Sant Agustí, la Gavés de Brians, però no... No.
No, jo no aniré a veure, no.
Anem a centrar-nos en el que passa a l'Orient Mitjà. Aquest dimecres el Banc Central Europeu decidirà si apuja els tipus d'interès, com deia. No sé si creu que tindria sentit que ho fes davant de l'escenari actual que deia, que és que sembla que les converses que anaven encarrilades cap a un acord d'alto al foc, doncs ara comencen ja a descarrilar-se.
A veure, és una de les decisions més difícils que té el Banc Central, perquè l'economia té molts tipus de malalties, molts tipus de crisi, no? Però la que és de més difícil tractament és el que anomenem l'estagflació, és a dir, quan al mateix temps hi ha perill d'inflació, però també perill de crisi econòmica. Per què? Doncs perquè quan tu, per lluitar contra la inflació, el que has de fer és pujar els tipus d'interès. És a dir, si els preus estan pujant molt, el que vols és reduir la demanda. Com redueixes la demanda? No? Recordeu l'oferta i la demanda, eh? Si la demanda és més baixa, si la gent compra menys, els preus pujaran menys, i per tant el que hem de fer és reduir la demanda. Per reduir la demanda el que hem de fer és pujar els tipus d'interès. Si tu puges tipus d'interès, doncs la gent no compra cotxes, no? Perquè molts cotxes es compren a crèdit, o no compra cases. Si no compres cotxes, doncs el venedor de cotxes no vens tant cotxes, acomiada els venedors de cotxes, els venedors de cotxes no compren carn, per tant, la carnissera no ven tanta carn, i els empleats de la carnisseria són acomiadats i per tant, no compren peix. I fixa't tu que pujant els tipus d'interès, el que fas és que la gent no pugui ni comprar carn, ni comprar peix, ni comprar res, i per tant, es redueix la demanda i es lluita contra la inflació. Fixa't, però, que la conseqüència d'això és que tota aquesta gent que no compra és perquè s'han anat a l'atur o han perdut la feina, i per tant crees una crisi econòmica. En el moment que tu tens simultàniament inflació i crisi econòmica, lluitar contra la inflació el que fa és, doncs, agreujar la crisi econòmica. I aquesta és la situació que tenim ara, no? Perquè quan els preus del petroli pugen, efectivament contribueixen a pujar els preus, puja la benzina, puja la calefacció, pugen l'electricitat, no? Pugen els preus de moltes coses, per tant puja la inflació, però al mateix temps crea una crisi econòmica, perquè les empreses que utilitzen energia, doncs, no poden vendre tant, moltes han de tancar perquè deixen de ser rendibles, i per tant simultàniament es crea inflació i crisi, i pel Banc Central aquesta és la pitjor situació de totes. I per tant jo ara mateix no sabria dir si és una bona idea lluitar contra la inflació pujant els tipus d'interès o no, perquè, diguem, és aquesta situació estranya, que això, diguem, no és la primera vegada que passa, eh? Això ja va passar als anys 70, i allò vam tenir una situació de crisi i inflació durant molt, molt, molt de temps. Una de les crisis més bèsties del segle XX va ser la dels anys 70, que era exactament d'aquest tipus. Per tant, no et podria contestar de si crec que és una bona idea o no.
Clar, perquè l'altra cosa que veiem en plana econòmica és que hi ha països comunitaris, de fet, els 23 països comunitaris han adoptat més de 200 mesures d'emergència, no? I han mobilitzat aquests 16.000 milions d'euros en despesa pública. Això també s'acaba traduint en endeutament, al final.
Exactament.
Per tant, és a dir, una solució és allò de pa per avui i gana per demà.
Exacte. És comprensible des del punt de vista polític, no? De dir, escolta'm, si veus que els preus, que la ciutadania, doncs, ha de pagar molt més, no? Doncs per posar benzina al cotxe o per pagar l'electricitat a final de mes, etc. Doncs és comprensible que el govern vulgui ajudar, però això crea conseqüències negatives. Una d'elles és el que tu dius, no? Que això, si el govern no paga, si el govern subsidia, si el govern deixa de cobrar impostos per aquest tipus d'activitats, doncs el govern deixa de recaptar, o el govern ha de gastar més en subsidis, i per tant el govern té menys per gastar en sanitat, en rodalies i en les altres coses que han de fer els governs, no? Per tant, té un problema fiscal, però té d'altres problemes, eh? Diguem, el fet de que els preus pugin, El fet que els preus pugin, en aquest cas, que els preus de l'energia, els preus del petroli, els preus de la benzina, no? Assenyalen que n'hi ha poc, no? En aquests moments hi ha poc petroli, hi ha menys petroli del que normalment hi hauria, perquè per allà on ha de passar el petroli per ser distribuït, que és l'estret d'Hormuz, està tancat per culpa de la guerra, i per tant tot el món té menys petroli. I el sistema de preus el que ens indica és, escolta'm, pugen els preus per ensenyar-te, per dir-te, compte, estalvia petroli. No agafis tant el cotxe, no gastis tant, no? Com que és molt més car, la gent doncs deixa d'utilitzar. I d'aquesta manera, doncs, entre tots utilitzem menys el petroli, que és el que és necessari quan no n'hi ha. Quan no hi ha petroli, s'ha de deixar d'utilitzar petroli. I, per tant, el sistema de preus és el senyal que indica a les empreses, als consumidors, a tothom, escolteu, no gasteu tant perquè no n'hi ha per tots. Clar, si el govern va i subsidia i diu, tranquils, jo pago una part del preu, clar, la gent no veu que el petroli és car, o no nota que el petroli és tan car, o que el derivat del petroli és tan car, i per tant no estalvia tant. I per tant és una mesura que va en contra del que és necessari, que és, ara mateix, quan no hi ha petroli, el que és necessari és que entre tots deixem de consumir o consumim molt menys petroli, entre altres coses perquè no n'hi ha. Si no n'hi ha, no es pot consumir. I el senyal que ens diu deixeu de consumir són els preus, i quan el govern interfereix amb els preus, amb aquests subsidis, que ja dic que té sentit polític, que el govern vulgui ajudar a la gent, però té una conseqüència negativa, que és que la gent, doncs, sí, clar, si no notes que és car perquè el govern t'està subsidiant 20 cèntims la benzina o 30 cèntims de l'electricitat i tal, doncs la gent doncs no paga la llum, no deixa d'anar amb cotxe, no agafa el tren, no busca alternatives, i entre tots no fem el que hem de fer, que és utilitzar menys recursos.
També les darreres hores hem vist com Brussel·les ha tocat el crostó a Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Recomana, de fet, en general, limitar els beneficis, diu, fiscals que ofereix l'Estat. Vostè diria que Espanya té massa rebaixes fiscals?
Sí. Sí, a veure, Espanya té una forma de subsidi amagada, camuflada, que és la rebaixa fiscal. És a dir, tothom paga, per exemple, 21% d'IVA, però el sector turisme o unes parts del sector turisme i restauració doncs no paguen tant, tenen una rebaixa fiscal, no? Això és un subsidi, no? És una ajuda camuflada en aquest sector, i òbviament, com tots els subsidis, doncs té un cost, que en aquest informe que acaba de publicar la Unió Europea s'estima que són uns 7.000 milions d'euros, d'alguna manera, entre tots els contribuents estem regalant 7.000 milions d'euros en el sector turisme en forma d'aquesta rebaixa fiscal. I això no és la millor manera d'ajudar. Primera, no està clar que vulguem ajudar el sector turisme. I quan dic el sector turisme no em refereixo als treballadors de salaris baixos del sector turisme. El sector turisme en general, els empresaris, els directius, tota la gent que treballa i surt guanyant. I això té conseqüències, no? Per exemple, que hi ha molts turistes, hi ha molta gent que no li agrada que hi hagi tants turistes perquè, doncs, perquè costa anar en els locals, anar als restaurants, perquè ho embruten, perquè etcètera, etcètera, no? Té tot de problemes. Per tant, no està clar que vulguem ajudar el sector turisme, però si el volguéssim ajudar, no està clar que aquesta sigui la millor manera. És a dir, si tu vols ajudar els treballadors pobres, els treballadors que cobren menys al sector turisme, doncs hi ha altres maneres més eficients d'ajudar-los que no pas donar un subsidi a tot el sector en forma de rebaixa fiscal. I, sobretot, això passa en un món, en un sector o en un país que viu de manera molt intensa i molt extraordinària d'aquests diners que normalment porten estrangers. Els turistes són estrangers. I, per tant, d'alguna manera, fixa't que el que estem fent és regalar, la gent d'aquí, la iaia que viu al Pirineu i que no té res a veure amb el sector turisme de la Costa Brava, doncs paga uns impostos que li regalem en el turista.
Clar, bé, el turista també deixa de pagar un IVA que aniria cap a la senyora aquesta de Puigcerdà,
exactament,
on sigui, no? Clar.
Exactament, sí, que es podria fer servir per donar serveis, una carretera cap al Pirineu o un hospital al Pirineu, i això no només no és just, sinó que és ineficient. El mateix passa amb les autopistes. Recordeu quan hi havia el debat de les autopistes?
Sí, la vinyeta, no? La vinyeta, sí.
Què foteu eliminant el turisme? Els peatges. Els peatges en un país turístic, en un país de pas, que venen els camions de Múrcia, passen per aquí i se'n van cap a França, aquesta gent ha de pagar, perquè les autopistes gratis no existeixen. Les autopistes o bé les paga el contribuent o bé les paga l'usuari, però gratis no són. I en un país on els usuaris doncs no són d'aquí, doncs el qui fa servir les autopistes són els estrangers i qui paga són els locals, que molt sovint no fan servir les autopistes. No? Doncs això és un gravíssim problema en un país diguem que viu d'una manera molt intensa d'aquest turisme. Doncs, escolta, regalar-los l'IVA i donar-los els preus més barats, que, insisteixo, és un subsidi, els estem donant diners, que no paguin impostos és una manera de que rebin diners ells, doncs no tenim per què regalar-los. Jo no veig que sigui ni just ni eficient que hi hagi aquestes exempcions fiscals. I això és el que aquest informe de la Unió Europea diu, escolta'm, aquestes rebaixes fiscals en aquest sector particular no té sentit i, a més, costa 7.000 milions. Aquests 7.000 milions són els que paga la senyora del Pirineu,
sí, sí,
en lloc del turista que ve de França.
Diu exactament això, que Espanya treu poc suc a l'IVA i que, en canvi, assenyalen que els treballadors via IRPF han sostingut pràcticament tots sols aquest augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. Per
exactament.
Tant, la recaptació d'impostos a Espanya ve a dir que és desequilibrada.
No està ben feta. I, a més, passa una cosa, és que l'augment de l'IRPF, l'augment de l'IRPF, que bàsicament paguen els treballadors, els treballadors sabem ben bé qui paga, no? perquè t'ho descompten de la nòmina abans de cobrar, no? L'IVA no està clar qui paga, perquè he dit poden ser estrangers, potser tu ets molt ric i vas a un hotel i per tant t'estan regalant diners encara que siguis molt ric, per tant no està clar qui és, però és que a més hi ha un impost amagat, que és el de la inflació. És una cosa que la gent aquí no sap, però que els governs s'aprofiten de la gent amagant-ho, que és que quan puja la inflació pugen els impostos sense que tu te n'adonis. Deixa'm donar un exemple. Tu imagina't que cobres 100 i que la gent que cobra 100 ha de pagar un 15%. Imagina't que el poder adquisitiu és de 1, és a dir, un euro, una galeta val 1 euro. Per tant, si tu cobres 100, pots comprar 100 galetes i el govern diu, doncs, a la gent que té accés a 100 galetes, doncs se li treuen 15 galetes pel govern, 15% d'impostos, vale? I el govern diu, els impostos són progressius, la gent que cobra 200 ha de pagar 30%. És a dir, el que cobra 200, que pot comprar 200 galetes, és el doble de ric de l'altra persona, que només pot cobrar 100 galetes. Si tu cobres 200, pots comprar 200 galetes, doncs tu has de pagar 30%, és a dir, has de pagar 60 galetes. Vale? 30% de 200. Vale. Ara imagina't que hi ha inflació. Això que he dit sembla just, no? La gent que cobra més ha de pagar proporcionalment més. Això és un impost progressiu. Però quan hi ha inflació, què passa? Imagina't que els preus pugen, els salaris pugen de manera proporcional, de manera que la gent que cobrava 100 ara passa a cobrar 200 i els preus han pujat proporcionalment, igual que els salaris pugen, es doblen, els preus es doblen, ara tu cobres 200, el que abans cobrava 100 ara cobra 200 i els preus són de 2. És a dir, que tu cobres 200, però ara cada galeta cobra 2. Fixa que tu segueixes podent comprar només 100 galetes. Tu no ets més ric. Estem d'acord?
Sí.
Cobres el doble, però els preus són el doble. Clar. Tu pots comprar exactament les mateixes galetes.
Aquest és el drama. És a dir, que hi ha molta gent amb una renda de, no sé, entre 30 i 40.000 euros l'any, que no arriba a final de mes, perquè el preu del pis està disparadíssim, el cost de vida és disparadíssim, i si vius sol, doncs és que ja no et dona per estalviar.
Exactament. I què és el que ha passat? Ha passat que han pujat els preus, han pujat els salaris, vale? I en l'exemple que et deia, fixa't que tu segueixes cobrant 100 galetes, cobres 200, els preus s'han doblat, tu segueixes podent comprar exactament el mateix, però fixa't que l'impost ha passat de 15% a 30%. Sí, sí. Tu no ets més ric, però has passat de pagar 30 galetes a pagar 60 galetes. Això és el que passa amb els impostos ara mateix a Espanya. Pugen els preus, pugen els salaris...
Sí, sí.
Poc a poc, la gent, sense adonar-se, va pagant més, va pagant al final d'any, al juny, dius, collons, pago més que l'any passat, si jo no he cobrat més que l'any passat. Doncs perquè, de manera amagada, això no t'ho diuen, però de manera amagada, tu has anat pujant a l'escala, el govern es pensa que tu ets més ric, però tu no ets més ric, tu segueixes, com dius, Ricard, segueixes sense arribar a final de mes, perquè és veritat que el teu salari ha pujat, però el preus han pujat exactament igual, i per tant, tu no ets més ric, però acabes pagant molts més impostos. I això, de manera amagada, el que fa és que cada vegada més, de tots els impostos que es paguen a Espanya, cada vegada més la proporció que paguen els treballadors, a través d'aquest mecanisme rar, sigui més alta, mentre que el que paguen la gent que va a l'hotel de 5 estrelles, doncs aquests segueixen pagant el mateix. Segueixen pagant un IVA rebaixat del 10%, no? I per tant, és això. I això també ho critica la Unió Europea. Escolta, en Espanya, feu-vos-ho mirar, això dels impostos, perquè no és només el que diu la llei, no? Els rics pagaran més que els pobres. No, a l'hora de la veritat resulta que els rics no paguen més que els pobres, perquè cada vegada més posem impostos, diguem, l'impost més important és l'IVA, i l'IVA no el paguen, diguem, el paga el mateix, no? Un ric com un pobre paga el mateix. Tu vas a l'hotel, sí, pagues, sí, 15, pagues 10%, tant si ets ric com si ets pobre, no? I això és una crítica que fa la Unió Europea, de que el sistema fiscal espanyol està descompensat i s'haurien de fer mirar.
Per cert, que també, li preguntava abans per començar la secció sobre el Papa, les empreses privades que financien la visita del Papa també tenen exempcions fiscals.
Sí, el govern espanyol, ja t'ho he dit abans, que té una tendència exagerada, malaltissa, equivocada, com diu la Unió Europea, a utilitzar les exempcions fiscals com a mecanisme per obtenir coses, no? En aquest cas, el govern vol que algú pagui la factura del Papa per no dir que han sigut ells, doncs mira, pagues menys impostos...
Sí, clar, però al final es deixa de pagar els impostos a nosaltres. És a dir, exactament. Clar, que vingui el Papa està molt bé, i que ho paguin empreses, exactament, privades, escolta'm, doncs també, ara, que això no reverteixi amb nosaltres, amb la societat, en forma de diner, doncs... En fi, sí.
Clar, si el govern pot dir que no ha pagat ell, no, ja. Paguen les empreses, bueno,
sí, sí.
Paguen les empreses perquè tu els has regalat els contribuents.
Exacte, clar, sí. Xavier Salai Martín, gràcies, com sempre, una abraçada, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres, a reveure.
L'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga, web i app.
Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc?
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
The look of love.
Catalunya és un dels destins preferits per moltíssima gent d'arreu del món, no només pels paisatges, per la gastronomia, sinó també per la cultura, especialment els festivals de música. I aquest cap de setmana hem deixat enrere ja una nova edició del Primavera Sound, d'aquí poc vindrà el Sonar, i Catalunya però també acull un altre tipus de festival fora de la capital, on la programació es cuida també el detall i s'aconsegueix portar a casa nostra els millors artistes internacionals i nacionals. Avui ens acompanya el Juli Guiu. Què tal, Juli, com estàs? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Director del Festival Cap Roig i l'Oriol Aguilar, que és director del Festival Castella Peralada. Què tal, Oriol? Bon dia.
Bon dia, un ple.
D'entrada, com a, tot a punt ja, a l'estiu, a aquestes hores, ja aquests dies, diguéssim, ja no queda res per tancar, o sempre queden coses per tancar, Juli?
Coses a nivell artístiques, no? Coses a nivell detalls, sí, sempre queden coses a donar-li, diguem, l'última pinzellada.
Detalls, per exemple, les exigències del càtering dels artistes o coses més així...
A nivell producció, per cada un dels artistes, sí, encara estàs en tires i en ronces. Tenen que entendre on venen, que no és un superescenari de nivell de metres quadrats, etc.
Què diu que té Catalunya perquè sigui un pols d'atracció pels festivals?
Sí, realment Catalunya ha fet dels festivals una marca pròpia. Recordo ja fa bastants anys el Departament de Cultura ens va convocar, però parlo igual d'una dècada, i érem 365 un per dia. Sí. I crec que ara som més. Costa Brava, Girona, som més d'un centenar a l'estiu, companys de viatge. Wow. Això vol dir que la capacitat de convocatòria, de punt de trobada, de socialització... La culminació de l'estiu és passar una nit a un festival, penso. És com el goig, la felicitat de viure, la celebració de la vida, anar amb els amics, la família... I això és un ritual que és molt mediterrà. No ens l'hem inventat a la Costa Brava, és algo que la Riviera, la Costa Blava, l'Adriàtic, Portugal, Estoré... És a dir, la tradició europea de festivals ve de molt lluny, és un signe molt europeista, de civilització, i de celebrar la vida i l'estiu, no?
I sobretot al capvespre, no?, quan ja hi ha aquesta hora més fosca, que comença a entrar una mica d'aire, que refresca, i a més, arribes a la Costa Brava. Això ho fa encara més especial, no?, perquè l'escenari ja el teniu. Heu de fer poca cosa.
L'escenari és únic, ja, jo et diria que el món, o sigui, un jardí botànic espectacular, que ens dona una oportunitat. Jo sempre dic que és un privilegi poder fer els concerts al Jardí Botànic dels Jardins de Cap Roig, però també és un privilegi pels artistes tocar, i així ens ho traslladen any rere any.
Cap Roig va començar el 2001.
Correcte, vam fer 25 anys l'any passat.
I tu vas agafar la direcció el 2012.
Correcte.
I ha canviat molt, realment, el festival? Ha evolucionat molt?
Ha evolucionat, sí. Ha evolucionat en tema artístic, ha evolucionat en número de concerts. Quan nosaltres el vam agafar estàvem amb 17 concerts, 16... Ara estem sempre rondant els 24-25. L'hem allargat més, hem començat abans, hem canviat restauració, evidentment s'ha millorat i s'ha evolucionat amb tot el tema que és so, llum. Hem tret del village, abans la zona, diguem-ne, village estava dins d'entrepans, o sigui, del primer mos. Ara el tenim fora, això es va produir per un tema obvi l'any 2001, pel tema de la pandèmia, necessitàvem més espai, doncs, ara tenim un village que està a l'exterior, que és molt més dinàmic, més ampli, sí, hi ha hagut una evolució important, evidentment.
Començarà el dia 3 de juliol, acabarà el 18 d'agost, i passarà en Víctor Manuel, per exemple, Amaya, Rick Astley, a Café Quijano. Diana, jo sempre penso, els que us poseu a dibuixar això, o sigui, per mi heu de tenir una imaginació, no? Heu d'estar molt informats del que passa. Dos, també imaginació, perquè recuperar Café Quijano, ostres, ve com molt de gust, de cop, no?
Sí, és la tornada de Café Quijano, i la vam fer aquí al Liceu, va ser un superèxit, vam rebentar i vam dir, per què no l'estiu?
Mica, també ve. L'Ax Ambusto, Rosario, Pablo López, no, Juan Diego Flores, no us ho acabareu, podeu buscar també i trobareu tots els artistes que hi passen. N'hi ha alguna especial que et faci il·lusió, Juli, aquest estiu?
Em fa molta il·lusió Rick Astley.
Sí,
La veritat és que fa molta il·lusió el Festival MC, però Rick Astley em fa il·lusió.
I els de Peralada comencen una mica més tard, que és el 17 de juliol, no? Fins al 9 d'agost. Què destaques del Festival de Peralada?
Aquest any estem de celebració, perquè fem 40 anys, es diu aviat.
Sí.
I el que fem és celebrar-ho amb artistes, amb creadors, compositors, companys de viatge, que també estan de celebració. Aniversaris de 10 anys, aniversaris de 100 anys o aniversaris de 150 anys. Festival de Bayreuth, que ens visita 150 anys, Montserrat Torrent, una catalana universal que acaba de complir 100 anys, o el Trio Fortuny, que estarà amb Judit Nederman, 10 anys. O el nostre campus, 10 anys, o 30 anys de carrera de Sílvia Pérez Cruz, 85 de Jordi Savall. Per tant, ens hem envoltat de grans amics que volem celebrar amb junts l'estiu, la vida, i per tant el que fem és posar en valor aquest llegat d'aportació a les arts escèniques, l'òpera, la dansa, sobretot la música clàssica, l'experiència de ser uns anfitrions a l'estiu, que hem creat escola de com atendre el públic, de com rebre'l, de com dialogar amb patrimoni, de gaudir una nit excepcional amb gastronomia, amb la viticultura, i fent-ne la màxima difusió perquè en gaudeixi el públic.
Mm. Clar, entre vosaltres són festivals que són molt complementaris, no?, al final.
Totalment.
Deies que hi ha més de 100 festivals. No sé com viu vosaltres, que és una època de molts festivals, d'aquella gent que parla directament de saturació. No sé què en penseu vosaltres.
Bueno,
hi ha un punt de bombolla, també, en tot això?
Nosaltres, des de que fem festivals, perquè fent concerts portem 75 anys l'empresa, però des de que fem festivals sempre ens pregunten el mateix, i ara farà 5 anys vam iniciar una nova aventura, que és el Summer a la Cerdanya, i està funcionant de meravella. És l'última quinzena del mes d'agost. Per tant, tothom ens deia que ens havíem tornat una miqueta a l'Elos de tornar a saturar encara més, però jo crec que hi ha espai, i com deia l'Oriol, ja hi ha una cultura que està interioritzada. Abans era igual una miqueta extraordinari anar de concert, i ara ja és una cultura, tradició, una tradició, un ritual. Si no hi ha estiu sense una nit de festival, perquè ens entenguem.
Quan surt el cartell és un gaudium magnum absolut, és a dir, l'expectativa de presentar
ja
cartell,
any, no?
Pam, i és això que diu el Juli, s'ha socialitzat de manera fantàstica, de manera que tothom vol viure almenys una nit de festival. Sempre hem parlat del sostre, d'aquesta saturació, d'una bombolla, però és una bombolla que jo crec que no hi és, perquè els festivals continuen, neixen, alguns se'n van pel camí, però el que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú, i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània. Ens hem desestacionalitzat, fem un festival de Pasqua fantàstic que s'ha convertit en referent en 4 edicions. De fet, vam començar aquesta celebració del 40 aniversari, avui que arriba el Sant Pare, amb un festival a Roma, amb 6 concerts en 3 jornades a 4 estats, Itàlia, Espanya, Ordre de Malta i Vaticà. Ens va rebre el Sant Pare amb l'escolania, amb l'abadia Montserrat. Per tant, el que hem fet és, d'alguna manera, buscar un espai propi perquè, doncs, el nostre llegat, la nostra manera d'entendre què és ser festival, què és una aposta pel risc, apostar pel talent jove, perquè el públic que ve descobreixi... El públic ens dona una carta blanca,
sí,
i ve a descobrir propostes que no sap ni s'espera. I penso que això és l'esperit més genuí de festival, i això és el que dona sentit a això, una aposta per les arts, no?
Perquè amb quanta antelació es prepara festivals com els vostres? És a dir, en el cas del festival de Cap Roig, per exemple?
Jo, com Cap Roig, ja tenim 5 artistes per l'any que ve. El cas de Barcelona, a les nits, aquí Pedralbes, pues ja tenim, podria dir-te, quasi la meitat del cartell.
De l'any vinent?
Sí.
Wow.
Intentes... Per això, així com en el món de la clàssica es treballa 2 anys vista, o a 3 inclús, en el món del pop mai havia sigut així. Però amb aquest, diguem-ne, auge i aquest boom, hi ha un problema d'espai. O sigui, quan ja tenim un problema bàsic d'espai, llavors ens hem adelantat, sense voler-ho, com que la gent vol tenir programat, quan abans, tant managers com programadors, com festivals, ens hem anat adelantant i adelantant. I ara tot això s'ha anticipat moltíssim. Gràcies a Déu.
Tanya, a un any i mig vista, en el cas de la música més pop, i a la cosa que em deia, 3 anys?
3, 4, moure companyies de dansa, per exemple, que han de planificar vacances, que han de planificar la temporada pròpia, les gires, pots arribar a estar parlant de 3-4 anys. O coproduccions d'espectacles, ahir em va arribar un correu d'una proposta per l'any 2028 i 2029. És el normal, la planificació. Si vols tenir els grans noms, encara més, perquè tenen les agendes molt, molt agafades.
Després, una altra cosa que és que està produint, penso en el festival Petits Camaleons, no?, a Sant Cugat, però que és el públic infantil, el públic jove, els nens, que cada vegada també hi ha més interès de trobar espais, com el Cap Roig Mini, per exemple, que tornarà a obrir les portes als jardins de pares i fills, amb sessions de vespre, no?, és horaris molt més fàcils per la canalla, i que permet també gaudir tant els pares com els nens. Això és una fórmula que funciona molt, que cada vegada hi ha més interès, també.
Funciona molt, i després, això també, com dic jo, sempre són accidents. Quan fas un festival, el concentres, un cicle, el concentrem en un període de temps tan curt que el que intentem és obrir el ventall al màxim públics possibles. I ara ja farà 10 anys ens vam inventar això del Mini Cap Roig, va ser un superèxit, i l'hem continuat, i la veritat que l'acollida és brutal.
I és important perquè després, doncs, ja entre la música, quan som petits, doncs acabem anant al Festival de Castella Peralada, no?, i acabem entenent també de què va la cosa. És important també que ens eduquem en escoltar música, en anar a concerts.
Absolutament, i aquí les famílies hi tenen un rol molt important, les escoles també. Com les escoles faciliten la música i les arts d'una manera més planera, més directa, no tan curricular. A vegades que veus l'assignatura de música, que s'han d'aprendre les dates de naixement del... Dius, això has de transmetre emoció i no ser tan a l'antiga. En el nostre cas, el Petit Peralada fomenta això, però sobretot tenim un projecte d'arrelament al territori, que és el Campus Peralada, que aquest any celebra 10 anys, i el que ha fet és anclar, estimular el talent emergent per les arts escèniques dels joves de l'Alt Empordà. I el que fem és que si un nano estudiant de piano, un nano que estudia dansa, fem un espectacle que a ell li agradaria ser-hi, seria imperdonable que no el convidem. El anem a buscar i viu amb els protagonistes una masterclass, assisteix als assajos, veu l'espectacle, té un diàleg amb el compositor, amb el creador, i gràcies a això hem refrendat la carrera de molts joves empordanesos que avui ja participen a grans prics de dansa. I aquest any hem demanat a un català universal jove, que és l'Aleix Martínez, que és primera figura de l'Hamburg Ballet, que el veu veure al Liceu com a protagonista del Nijinsky fa poques setmanes, que és un d'aquests catalans expatriats que tenim, i l'Aleix ha creat un espectacle, ha sigut una idea seva, que es diu Niu, i que parla de com fem volar els joves, i els joves ballarins i músics de l'Alt Empordà estan creant aquests dies una coreografia amb professionals de l'Hamburg Ballet per promoure no només l'afició, sinó, a més, que hi hagi persones que es dediquin professionalment en el futur a la seva passió.
Doncs tenim tot un estiu per gaudir-ho. Juli Guiu, director del Festival de Cap Roig, Oriol Aguilar, director del Festival Castella Paralada. Gràcies per acompanyar-nos i bon estiu, perquè no sé si vosaltres descanseu gaire, però en tot cas, si no descanseu, que també ho gaudiu tot plegat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon estiu.
Que vagi molt bé. Bon estiu.
Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
I acaba la carrera en un temps rècord, a la que ha estat sens dubte...
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Yep. Bon dia.
Què tal?
Hola, Peyu.
Yep.
Hola, Figuera, hola.
Hi ha arribat o no?
No, encara no, encara no. Espera, deixa'm mirar.
No. Aviam, treu el cap a la finestra.
Passa per l'eix?
No.
No,
no. No ve per l'eix?
No.
Aquí de la Sant Hilari, entre Arbús i Sant
Hilari... No, ve dinar, les Magnòlies no ve dinar. No,
no ve dinar, les Magnòlies?
No.
Hòstia, així no ve Arbúcies, el papa?
No, que jo sàpiga, no.
Quan arriba un puesto, aquí truca, diguéssim. Perquè jo, quan arribo, sempre truco a la meva mare. Ja he arribat, estic bé i tal. Ara, el papa ara arribarà a Barcelona. Arriba i aquí truca,
ja. Ja ha arribat. Ja...
Perquè no té... A Déu Nostre Senyor, entenc, no? No té fills, no té...
No,
no, té fills. No se li família, coneix família.
Família sí que et deu tenir, no?
Clar, suposo,
germà,
però no.
Té un germà. Papa.
Clar.
Pregunteu-li això, si l'heu d'entrevistar, o això, si té uns germans... Com li diu? Com li diu al seu pare? Li diu papa? El seu pare ha de ser mort per l'edat que té, ell diria. Si el teu és mort, imagina't el seu, Fel.
Sí. el que volia dir és que...
Aquí. No hi entris aquí. Tu no hi havies entrat encara,
Pei. No.
No hi entris. Perdó.
Digues, Suri, digues.
No, el que volia dir és que és papa, però vull dir que mare sí que en tenia. No sé si és viva o és morta, però mare...
Segur.
Mare
té,
tots. Tots.
Llavors sí, pot trucar la seva mare o pot trucar... El germà crec que sí que en té.
Però deu ser morta la mare, ja, eh?
La mare,
sí,
però bueno...
El senyor és gran, eh? Però si és papa, potser té un poder, no?
No.
Va morir el 18 de juny del 90.
La mare?
Sí, la mare.
Hòstia, ja fa temps que...
Sí. Mamà. Sí.
Mildred Agnès Martínez.
Fixa't.
Mildred.
Mildred.
Quin nom de mare tan maco.
Sí, Mildred Agnès.
Digues Mildred.
Sí.
La teva mare sí que fa... Sí, es podria dir Mildred, Peyu, la teva mare?
La meva mare, Mildred? No, es diu Roser, pobra dona. Ja està bé, Roser, és maco.
No li queda bé, Mildred.
Mildred. Mildred Calvés. No ho sé. No ho sé.
Tu, i una cosa, com marxi el papa,
sí,
què farem després? Que, com, quin buit que ens queda, no?
Si no,
hi ha el Mundial, eh?
Hi ha la Fórmula 1.
Vale.
El Tour de França.
Ah, no, el Tour de França és una mica el mateix, eh? Sí, al final és anar a veure com passen gent.
Sí, és tallar el trànsit, al final és tallar el trànsit.
Sí, és tallar el trànsit i mirar per on passa algú i ja està. Sí, sí, és el mateix concepte.
Oh, passa, jo recordo el papa Benet XVI, que recordo que vaig anar allà a la Sagrada Família per feina i
molt de pressa,
passa molt ràpid, sí.
Sí.
Que la gent no es pensi que estarà allà fent hores de cua per veure... No, passa una velocitat que ni el veus, eh?
No és la velocitat de la carrossa dels Reis Mags.
No, exacte. No.
És una altra velocitat.
Doncs sort que no he vingut. Jo volia venir a saludar-lo, pensat a fer-li una mica la xerrada, però si passa tan ràpid no després poder dir-li res. Per raro, trobo.
L'has de frenar, l'has d'agafar pels braços, com ha fet la Míriam, saps? La Nogueres, i el frenes.
La benedicció de la Torre de Jesús es fa des de dins o des de fora? És a dir, el pugen amb una geni,
no crec,
amb una grua,
no
sé, i tirar...
No, mira, hi aniré, per tant, t'ho podré explicar.
Explica'ns-ho, perquè...
Era el teu parent,
tio? M'han convidat a dins de la Sagrada Família.
Home, sí que hi és. Clar, que serà el meu parent. Ah, pas, sí,
ja,
home.
Doncs ja el saludaré, ja el saludaré.
Saluda'l, Lisi, saluda'l, paleta de la Sagrada Família.
Sí, molt bé. Lo
maco seria que l'enfilessin amb una grua al papa i tirés aigua a la torre, diguis, a dalt de tota la creu.
Això seria l'ideal, no?
Jo és la imatge que m'he fet quan van dir el papa inaugurarà la Torre de Jesús. Jo vaig veure... O bé, agafat amb un arnès i un helicòpter volant a l'alçada i ell des dels fils tirant aigua beneïda a la torre.
Sí, senyor.
O si no, pujat amb una grua, un camió de bombers, el que sigui, tirant aigua a la torre.
A mi una grua m'agrada molt, eh? Amb una grua d'aquestes grosses.
És el que hauria de ser.
Però veure el papa volar, amb un arnès, com diu en Peyu, això és bastant espectacular, eh?
Això ha de ser ben parit.
Sí, però espectacular, sí.
Perquè a sota van pantalons o no, a sota la sotana? No. O va, és calçotet directe?
Calçotet.
És un d'aquests pantalons que ho agafa tot, saps? Que hi ha com un calçotet integrat.
Ah, vale. Llavors que porten rejilla com els banyadors, la sotana.
Sí, exacte.
Ai, la sotana.
Sí, la sotana.
Com una rejilla.
Sí. Escolta, avui no hi ha Renaixença.
Què dius ara?
No ho sabíeu?
Primera notícia.
Ara us han informat.
No se'ns ha dit.
Bueno, jo ahir tampoc...
Així és que...
Sí, no,
així ja... Ahir no n'hi va haver, tampoc?
No, ahir vam... No. No ho sé.
I què vols que t'anunciï, ara?